Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara i fins a les 4. Durant la primera hora us hem explicat que Red Elèctrica descarta un ciberatac com la causa de l'apagada de la xarxa elèctrica, que avui ja funciona amb normalitat. L'origen del col·lapse, sempre segons Red Elèctrica, seria una desconnexió en pocs segons de dos punts de generació d'energia al sud d'Espanya. Pedro Sánchez, però, no ha volgut descartar hipòtesis encara. Adverteix que es depuraran responsabilitats. Sánchez també ha demanat un informe independent a Brussel·les. A Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'hem sentit en directe a la primera hora en la compareixença, també ha anunciat dos expedients informatius, un a Red Elèctrica i un altre a Endesa. Són informatius perquè el govern vol saber què va passar ahir exactament. El president Illa s'ha mostrat satisfet que ahir el país pogués respondre bé, ha dit, amb els recursos propis, i també ha defensat donant tota la informació a la ciutadania, cosa amb què no està d'acord l'oposició, que ha criticat el govern, que va trigar molt a donar explicacions. Tot i això, mentre el servei de Rodalies encara funciona en precari a Catalunya. El president també ha dit, ara fa una hora, mal comptada, que avui s'ha de restablir tot el servei i que demà el compromís de les operadores és que funcioni amb tota normalitat. A aquesta hora, què més podem destacar, Sara Riera?
Doncs mira, podem ampliar tot el que ha dit el president Salvador Illa en aquesta compareixença. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Núria Oriol, bona tarda.
Bona tarda, doncs. Dos expedients informatius ha anunciat el president, una Red Elèctrica espanyola i l'altra Endesa, que l'esbrinar més aviat possible, ha insistit l'origen de tot plegat i evitar nous episodis fatídics com el d'ahir, un cop restablert el servei de llum a tot Catalunya. Ara toca normalitzar el de Rodalies i confia que sigui avui mateix.
S'està recuperant de forma paulatina el servei i esperem que en el curs del dia d'avui quedi completament normalitzat i ja demà estigui en fase completament de normalitat màxima i restablert. El servei de Rodalies és, en aquell moment, l'afectació més important que segueix vigent, no?
S'ha mostrat satisfet amb la resposta del govern davant la crisi i considera que va ser correcta i va estar a l'alçada, ja que entre d'altres no es va haver d'activar la fase d'emergència com en altres comunitats autònomes, i ha defensat les explicacions del govern durant l'apagada malgrat la pluja de crítiques de l'oposició.
I acabem de conèixer també una conseqüència mortal, en aquest cas, d'aquesta apagada d'ahir. Un matrimoni de 81 i 77 anys i el seu fill de 56 van morir per la inhalació de monòxid de carboni a Taboadell, això és a Ourense. La Guàrdia Civil, que està investigant ara les circumstàncies dels fets, apunta que els gasos s'haurien alliberat per un generador que van connectar justament durant aquesta apagada. L'avís el van donar unes persones que es van acostar a la casa al voltant de la una del migdia. Els equips d'emergència ja no van poder fer res per salvar-los la vida. I a Catalunya, el govern ha aprovat avui també un segon suplement de crèdit per un import de 1.300 milions d'euros que va pactar, ho explicàvem ahir, amb Esquerra i els Comuns davant la falta d'uns nous pressupostos per aquest any. Anem al Parlament, Jordi Corbalan.
El gruix de la partida, gairebé 1.000 milions d'euros, es destinarà a revaloritzar el sou dels funcionaris. La resta seran per ajudar els sectors afectats pels aranzels dels Estats Units i també hi haurà una partida acordada amb Esquerra per ajudar els pagesos per l'última pedregada. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha anomenat alguns dels aspectes que també inclou el suplement de crèdit i que han negociat, en aquest cas, amb els comuns.
Aspectes específics vinculats a polítiques d'habitatge i també vinculat al cos d'inspectors i també vinculat a un suplement específic vinculat a l'energètica pública de Catalunya.
La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha confirmat el preacord amb el govern.
Tenim un preacord, n'hi ha algun serrei que encara falta, però te podria dir que està molt avançat.
Junts acusa l'executiu de Salvador Illa d'aprovar els pressupostos per la porta del darrere.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb Claudi Pérez, director adjunt del diari El País. Claudi, bona tarda. Ui, a veure si tenim el Claudi. Claudi, bona tarda.
Hola, m'escoltes?
Ara sí. Bona tarda, eh?
Bona tarda.
Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtiques en l'àmbit europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Marcos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En el dia després de l'apagada, vull dir, tothom que ens trobem ens hem explicant com vam viure l'apagada, en quin moment ens en vam assabentar, com vam sobreviure a les hores, és a dir, que heu fet això avui, durant el dia?
Bueno, sí, això sí, però quan hem arribat primer hem comentat com la tasca que tu vas fer ahir, Òscar, i les hores que vas treballant i com el rol
de... informatius de Catalunya
sí,
Ràdio.
Sí, tots. No, però que vam estar acompanyats ahir tot el dia amb l'Òscar i pues, hem comentat això.
Escolta, amb la ràdio, eh? Vam recuperar imatges realment sorprenents. De fet, em sembla que el primer tema va sobre això.
Aquest Sant Jordi tria Bacus. Durant tot l'abril aprofita el 5% de descompte i enviament gratuït de tots els teus llibres. Bacus patrocina aquest espai.
Ja sabeu que els dimarts saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda, companys, i en primer lloc, perdoneu, perquè jo encara no tinc restablert el sistema de mòbil i estic parlant-vos a través de l'ordinador.
Ah, molt bé.
El WhatsApp. En tot cas, ahir va passar un fet extraordinari, un fet tan senzill que va ser màgia, i és que es va apagar el món, però es va encendre la ràdio. En un moment donat del programa especial, i us asseguro que estic parlant amb l'emoció a flor de pell, el nostre company, potser amic, l'Òscar Fernández, un dels que ahir, com tota la gent de Catalunya Ràdio, es va remengar, doncs, juntament amb el Ricard Ostrell, en un moment donat del programa va dir això.
Per tant, aquí ara hi ha un problema.
Sí, sí,
perquè molta gent no té aquesta comunicació.
Et quedes això, sense comunicació, sense saber què és el que està passant. Molta gent, efectivament, no té ràdios analògiques, ja no té televisions analògiques, i, per tant, tot plegat encara sent molt més dependent encara de l'electricitat i dels sistemes electrònics. Per tant, encara és més urgent que mai el fet que puguem anar recuperant a poc la normalitat.
Esclar, som éssers elèctrics i no teníem ni televisió, ni ràdio, ni diaris, ni WhatsApp, ni xarxes. Els que tenien diners en efectiu, que no era tothom, van córrer a comprar transistors i piles. Transistors com els que teníem abans, com els del meu avi, que el penjava de la branca d'un arbre quan feia hort i tenia el receptacle de les piles trencat, de manera que les subjectava amb cinta aïllant de color negre. Llavors, el director d'aquesta ràdio, el també company i també potser amic, el Jordi Borda, que és algú que, com l'Òscar, ha treballat a la ràdio des de sota fent de periodista esportiu, jo tinc un respecte màxim per la gent que ha fet periodisme esportiu, va dir això.
I ara mateix s'està acostant molta gent a l'estudi de Catalunya Ràdio. Jordi Bora, director de Catalunya Ràdio, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Que sí que hauríem de fer, director, és posar un altaveu a aquesta pobra gent.
Està, perquè... ja hi és, mira.
Ja tenen l'altaveu.
Hi ha un altaveu ara mateix instal·lat per la gent d'exteriors d'aquesta casa, que són els que, entre altres, marquen la diferència, i ja havia vingut molta gent, molts ciutadans i ciutadanes, que no sabien què estava passant, que alguns no tenen la ràdio analògica que recomanava la Comissió Europea, i ara mateix estem emetent també pel carrer, perquè la gent pugui saber què és el que està passant, perquè hi ha un punt de confusió i la ràdio pública sempre explica les coses necessàries en aquests moments.
Jo sempre dic que els periodistes esportius fan una cosa molt sorprenentment emocionant i raríssima, que és la transmissió d'un partit de futbol que no veus. Et transmeten l'emoció d'una cosa inexistent per tu. No, l'Eli Sort, la companya a l'ombra que fa la producció d'aquest programa, pel que em diuen, va ser una de les artífecs...
Inductora.
I això és molt fort, i això s'ha d'explicar a l'Eli Sort, la nostra companya, la que fa la feina ingrata de tractar amb els tertulians, que és el pitjor que et pot passar a la vida. Doncs va tenir aquesta idea, traiem una pantalla al carrer perquè la gent no té ràdios. I els tècnics d'exteriors de Catalunya Ràdio, que són sempre MacGyver, van aconseguir en uns minuts, i us ho juro que us estic explicant amb llàgrimes als ulls, que la ràdio sonés aquí fora, a la confluència de Diagonal Beethoven, que és on hi ha Catalunya Ràdio. La gent es començava a acostar per sentir-los i veies aquests joves... preparats i tecnològics, alguns expats, escoltant el que passava en la ràdio en català. Es va reunir molta gent aquí al carrer. Algunes fotos que van fer companys informatius des de les plantes de dalt són històriques. Va ser una solució senzilla de servei públic total que totes les persones que tenim la ràdio a dins del pulmó, com el nenúfar de la Chloe de Boris Vian, ens va fer notar bombolletes als ulls com quan veus aigua amb gas. Quina emoció, tota aquella gent allà sota, escoltant... Aviam què estàveu explicant que passava. Aquest dia d'ahir, amb aquestes veus que coneixem, la del Jordi Borda, a més amb l'accent de Lleida, que tan caríssim és de sentir de vegades, la teva, és per mi el resum del que és una ràdio pública. Jo fa molts anys aquí, que sóc aquí d'intrusa de vota vostra, al principi de trepitjar la redacció d'informatius, em sorprenia molt que totes les veus de la gent que deia ara vaig a fer un cafè, ara vaig a buscar un teletip, o quan hi havia teletips, fossin molt boniques, o sigui, era una redacció on tothom tenia una veu increïble. Ara, que de vegades passejo convidats que porto per fer el tas vertical, gent que mai ha estat a la ràdio, m'agrada veure quina sorpresa fan quan diuen, ah, aquesta és la Matia Dell, aquesta és la Marta Romagosa, perquè, clar, són veus que els sonen i de persones que són part de la seva família però que no coneixen, no? Espero que la proposta que faré ara serà acceptada pel nostre director. Crec que cada 28 d'abril, o sigui, com el dia d'ahir, ho feu, traieu la ràdio al carrer, com a commemoració d'un dia d'ahir, companys i una mica amics, que crec que va ser històric.
Doncs la idea de l'Empar, de treure la ràdio al carrer. De fet, ja sortim molt sovint, cada vegada sortim més, perquè ara fa 4 dies estàvem per Sant Jordi, al Passeig de Gràcia, però és veritat que aquesta va ser diferent, perquè va ser l'aparell, podríem dir, en aquest cas va ser un altaveu el que es va posar aquí al carrer, i realment des de dins, perquè a més tenim l'avantatge de tenir aquest estudi de Catalunya Ràdio, que com que les parets són de vidre, es pot veure a l'exterior, i per tant era reconfortant, a la vegada que emocionant, estar fent el programa de ràdio i veure com cada vegada més gent venia, alguns s'asseien a la vorera i s'hi estaven algunes hores, fins i tot, sentint el que estàvem explicant, perquè era l'única manera que tenien de saber què és el que estava passant, perquè a casa seva no tenien cobertura de res i, per tant, l'única manera de saber què és el que estàvem explicant era a través d'aquest altaveu que s'havia instal·lat al carrer de Catalunya Ràdio. Per tant, des d'aquí, l'agraïment immens, no només als companys que van fer possible aquesta programació especial, que hi va començar el Ricard Ostrell a 1:15 del migdia i que ha allargat fins avui a 1:00, quan hem tornat a la programació normal, és a dir, que hem estat pràcticament 12 hores ininterrompudes donant servei i explicant el que passava al nostre voltant, i també un agraïment immens a la gent que va confiar en nosaltres per tal de saber què és el que estava passant al món en un moment en què hi havia aquesta sensació, gairebé diria que d'orfandat, de no saber què és el que passava, d'on venia el problema i quin era. I, per tant, des d'aquí, els companys de Catalunya Ràdio i de la resta d'emissores de ràdio del país que van poder seguir emetent i poder informar a la població. Per tant, jo aquí ja no dic gaire res més. No sé si algú té alguna cosa a dir.
No, això que va estar molt bé i que jo crec que hi ha dies que... O sigui, que pels que us dediqueu a la ràdio, jo ho pensava, que és un dia com d'una dignificació i d'un entendre que feu un servei públic com de forma molt clara i molt evident, no? O sigui, tot Catalunya estava escoltant-vos a veure què passava, a veure si no, si ara surt el president i no, rei, que felicitats i que és molt bonic això que diu l'Empar.
Bueno, i una cosa, Òscar, tu què vas sentir? Perquè ja sé que els periodistes mai voleu ser la notícia, però ahir, sense voler, formeu part d'un dia històric. Els resums de l'any sortirà aquest dia d'ahir, amb més, la gent al carrer.
En aquest cas, jo crec que la diferència del dia d'ahir, el Claudi o el Marcos també són periodistes i també devien informar des dels seus mitjans, però, clar, a l'inici, a diferència d'altres vegades, nosaltres estàvem exactament igual de sorpresos i perplexos que la resta de la gent. És a dir, jo, en el moment en què marxa la llum a Catalunya Ràdio, i penso, un dia ha marxat el llum a la Diagonal, i quan em diuen, no, a Tarragona també, i a Girona, i us deia, no, és que a casa meva a Sant Cugat tampoc no hi ha llum, i a casa meva, que soc de no sé on, tampoc no n'hi ha. I quan truca el David Melgarejo i diu, escolta'm, al centre de Madrid tampoc no n'hi ha de llum, i vam pensar, dia, què està passant? Vull dir que teníem la mateixa incertesa i la mateixa inseguretat que tenia la resta de la gent, perquè no sabíem què estava passant. I en aquell moment passes de la incertesa i de no saber el què i d'estar igual d'orfe que els altres a començar a obrir els telèfons i a començar a demanar a la gent, amb les poques línies que ens funcionaven, perquè la majoria no ens funcionaven, que aquest va ser una altra de les peculiaritats d'aquest programa, i és que no podies trobar protagonistes perquè no et funcionaven les línies de telèfon, i que la gent comencés a explicar-nos què és el que estava passant. Els companys informatius van sortir a l'exterior per intentar fer connexions des d'allà on se'ns acudia. Escolta, algú a l'estació de Sants, algú que vagi a un bar, algú que vagi a una empresa, algú que vagi a no sé on, per intentar explicar el que estava passant, i mentre no teníem respostes, perquè la veritat és que a l'inici, i després encara a hores d'ara no tenim del tot les respostes, no sabíem què és el que estava passant. Era una situació absolutament diferent de quan hi ha un ple a no sé on, quan saps que hi ha hagut un atemptat i, per tant, hi ha una raó que provoca aquella conseqüència. És que el problema inicialment, sobretot, era el desconeixement de què és el que estava passant.
No, però és que ara també encara no ho sabem.
No, al 100% no.
Redeia, l'empresa de gestió de xarxa elèctrica, ha donat una roda de premsa ara mateix i encara no han explicat què ha passat. O sigui que, bueno...
Claudi?
Jo ahir el que vaig fer, el primer que vaig fer és enterar-me del protocol que tenim al diari, no? Que tenim al diari per casos com aquests, que afortunadament tenim un grup electrogen que ens va permetre treure un diari una mica més esquifit que altres dies, però treure un diari sempre... si un dirigeix un diari no es pot permetre no treure un diari, no? La segona cosa que vaig fer és anar a comprar un transistor. crec que transistor és segurament la paraula del mes, no? Del mes d'abril, com a mínim del mes d'abril. I la tercera pensant en els meus fills, que estaven a l'escola i que em va costar trobar-ne un dels dos. Però per aquest ordre, crec que és, en els tres casos, no? fan de dia d'ahir un dia bastant inèdit, no? bastant especial. Mm-hmm. I per als de la ràdio encara més, no? Jo he parlat amb alguns companys de la SER i és la mateixa història. Ahir la gent a la Gran Via volia entrar a la SER, volia preguntar què passava a la gent de seguretat, no? O sigui, aquí al diari també hi havia alguna gent preguntant què nassos estava passant perquè ningú no tenia clar. Nosaltres tampoc, eh? Els periodistes tampoc.
No teníem les respostes ni de bon tros, ni encara ara. De fet, algú va amb una mica de retard i algú ha comprat avui el transistor.
Sí, jo l'he comprat avui. Sí. Jo l'he comprat avui. Però és que ahir tenia algunes missions més importants, com recollir el nen del col·le, per exemple.
També és important. Però sí, hi ha molta gent i, de fet, en algunes botigues de proximitat es van acabar els transistors, els que teníem, perquè, clar, era un element de necessitat. Ampar, gràcies pel retrat. Gràcies.
Vosaltres per la feina, Òscar.
I el que quedi, i pel que quedi. Passa un minut d'un quart. Més coses.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Retrat un punt romàntic, diríem, però és veritat que hi ha els que fem ràdio, els que ens dediquem a la informació, doncs vam tenir un dia realment peculiar i diferent. Ara que han passat 24 hores, us demano a tots tres, què és el que us marca més? Quina sensació teniu? La d'alleujament, pel fet que ja s'hagi tornat més o menys a la normalitat, no a tot arreu, però gairebé a tot arreu? La d'indignació, perquè com és possible que això pogués passar o que encara no tinguem la resposta definitiva al què? Comprensió amb el fet que no se sàpigui? Què és el que us domina ara mateix a tots tres?
A mi particularment, jo tinc una sensació de vulnerabilitat. O sigui, crec que una cosa tan absurda, no? Com que un incident que encara no sabem d'on ve, que probablement sigui multicausal, que no serà una sola causa, perquè quan hi ha una crisi gorda normalment hi ha diverses coses que fallen, no només una, no? Però després com ens deixa el fet de no tenir llum, no? Com ens deixa completament vulnerables, no? I ens no poder estar comunicats, no poder estar informats, no poder saber res de la gent que ens estimem, en fi, se'ns cauen tots els escuts que tenim, no? Amb aquestes societats avançades, no? Ja estem acostumats a aquestes coses passin a Cuba, no? Però que no passin a Barcelona o a Madrid. I ahir doncs, va ser un dia doncs, per descobrir que encara som molt vulnerables, crec. I avui també.
Jo totalment d'acord amb el que diu el Claudi. I també la sensació com de curiositat de voler entendre per què aquests fenòmens poden passar una mica com quan la pandèmia, no? Com de creure que aquestes coses hi ha com molts mecanismes que s'aturin i que, bueno, com curiositat de veure, d'entendre ben bé per què, si pot tornar a passar, què es pot fer com per garantir que això no torni a passar.
Bueno, mira, el primer que em ve al cap és el bé que es va portar la gent. La gent va tenir un comportament cívic. Jo que em vaig a creuar a Barcelona a peu, fantàstic. La gent que anava en cotxe, la gent que anava caminant, la gent que anava en bici o en patinet, tothom va... els semàfors no funcionaven. I en general, tota l'actitud de la gent va ser molt cívica. I en aquest sentit, jo crec que hem d'agrair que hagi passat una cosa com aquesta i que pràcticament no hi ha hagut víctimes. Una altra cosa és que jo crec que arriba el moment, un, de les conclusions i dos, de la responsabilitat. I ni volem treure conclusions ni volem assumir responsabilitats.
Volem, dius, eh?
Bueno, escolta, la roda de premsa de Redella d'avui mateix és molt penosa. Mm. Beatriz Corredor, la presidenta, no surt a explicar res. El conseller delegat no surt... És que, o sigui, no pot ser...
Ara anirem a analitzar-ho tot plegat. Ara anirem a analitzar-ho, però deixa'm, perquè ara mateix passen 19 minuts de les 3 de la tarda. Ara mateix a Catalunya hi ha pràcticament normalitat a tots els àmbits, tret de Rodalies. El president de la Generalitat assegura que demà el servei ha d'estar normalitzat al 100% i que, de fet, durant aquesta tarda s'ha d'anar reprenent el servei en algunes línies, si no a totes. Anem a l'estació de Sants, a Barcelona, ja tenim el Joan Garcia. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Joan fa hores que està pendent, no només avui, sinó també ahir, de la situació a Rodalies, i fa uns minuts ha comparegut Antonio Carmona, que és el responsable de Rodalies. Quina és l'última hora del servei, Joan?
Doncs que ha dit que tant Renfe com Adif treballen i treballaran tota aquesta tarda perquè demà pugui existir aquesta normalitat al servei, sobretot a Rodalies, que ja es volia que hi fos avui, des del començament del servei. Carmona ha explicat que Renfe i Adif han treballat tota la nit per començar el dia almenys amb un mínim de servei, i semblava que havia de ser així, perquè quan hem arribat a quarts de cinc del matí aquí a l'estació de Sants, la primera informació que se'ns ha passat és que el servei començaria amb un 60% aproximadament, però després el director de Rodalies ha dit que hi havia unes fluctuacions elèctriques que ha fet que per seguretat es prengués la decisió de no engegar el servei. Què ha de cara demà? Doncs sentim Antonio Carmona.
S'està treballant ja per tenir la normalitat de cara a demà, tant alta velocitat, llarga distància, com el servei de Rodalies. S'està fent tot el possible. Tots els treballadors d'Adif i Renfe estem treballant per tal de que el servei sigui el més normal possible demà.
S'està treballant per tal de... Per tant, la seguretat total i absoluta segurament també no la tindrem fins que demà comenci el servei, però vaja, que aquesta és la intenció. Què ha de passar aquesta tarda? Doncs que es vagi recuperant sobretot trams d'alta velocitat. Per exemple, l'alta velocitat circula en els trens del corredor cap a Madrid i fins a Figueres, però el corredor mediterrani, que no ho han fet en tot el matí, estarà operatiu a partir de les 4. També l'AVE cap a Andalusia i el corredor al nord de l'estat. Aquesta tarda començaran a arribar els trens cap a Barcelona. I a Rodalies, recordem que des de poc després de les 11 ha començat a funcionar de manera molt precària, com ho continua fent ara, passen pocs trens i no a totes les línies. Sí a les principals, però algunes d'aquestes principals el servei és parcial. Parlem, per exemple, de la R2 Sud. Els trens només arriben fins a Cunit. De Cunit a Sant Vicenç de Calders hi ha autocar. A la R3 els trens es queden a Vic i autocars fins a Puigcerdà, i la R4 només va a la part nord de l'Hospitalet fins a Manresa. Aquesta és, doncs, la situació.
Doncs aquesta és la situació de l'àmbit en el qual encara no hi ha normalitat, perquè a Catalunya pràcticament el 100% de la població, hi ha alguns punts que no, hi ha algunes poblacions que encara tenen algun problema puntual, però bàsicament podríem dir que la situació ha estat superada, tret de Rodalies, que com veieu, bé fins demà no podrem donar per totalment recuperat el servei. Joan, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Un cop tornada a la normalitat, podríem dir, ara la principal urgència és saber què és el que va passar i si això pot tornar a passar o no. Tots se centren a esbrinar què va passar en aquells 5 segons a les 12:33 del migdia d'ahir, quan es va produir una caiguda de la xarxa amb la desaparició sobtada de 15 gigawatts i la posterior apagada general. Saludem Oriol Gomis. Senyor Gomis, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Oriol Gomis és investigador del CITSEA-UPC, que és el Centre de Recerca en Energia, en Sistemes de Potència, Electrònica de Potència i Electromobilitat, i que també és professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. En una escala de l'1 al 10, senyor Gomis, quin és el seu grau de sorpresa, astorament o incredulitat pel que va passar ahir? Això era imprevisible o ja fa temps que es podia olorar que una cosa semblant podia passar?
Bé, és difícil de quantificar i de posar un número. El que sí que sabem és que la xarxa elèctrica és un sistema extremadament complex. Penseu que tenim una xarxa interconnectada, tot el sistema europeu continental inclou molts països, moltíssimes línies, moltíssimes plantes de generació, tant renovables com convencionals, i tenim un sistema molt complicat. En aquest sistema poden passar coses i realment tenim una combinatòria possible de coses que poden passar que fa que aquestes coses puguin passar. I s'han d'estudiar i s'han d'intentar evitar, però poden passar. Llavors, crec que cal dir això, que és un sistema molt complex i no sabria quantificar de l'1 al 10 el grau de sorpresa, però no, poden passar coses com aquesta, evidentment s'intenta que no passin i es dissenyen les xarxes perquè no passin, no? I realment la xarxa elèctrica, sent el sistema que és i amb la complexitat que té, podríem dir que funciona molt bé, quasi sempre, però evidentment doncs, quan passa una cosa com aquesta ens doncs, preocupa moltíssim a tots.
A veure, avui hem tingut a Red Elèctrica dient que descartaven que fos un ciberatac o que fos un atac exterior. Després hem sentit a Pedro Sánchez dient que, tot i que no té cap base per dir que hagi estat un ciberatac, no ha gosat descartar aquesta possibilitat al 100%. Vostè la descarta? Creu que és possible el ciberatac o es creu a Red Elèctrica quan diu que no ha estat un ciberatac?
Sí. Per les, ara també crec que cal ser prudent en general i no podem diguem, construir una teoria amb les dades que disposem a nivell públic. Red Elèctrica sí que està treballant amb moltes més dades que nosaltres. El que sí que sabem amb les dades que han estat disponibles és que sí que hi ha hagut una oscil·lació de potència molt gran a dins d'Europa, en concret entre la península Ibèrica i el sistema Bàltic, i que aquesta oscil·lació de potència s'ha produït i hi ha dades que sembla que ho confirmen. Llavors, això podria ser un possible causant, però evidentment no se sap, o nosaltres no ho sabem fins que no tinguem més dades. Llavors és difícil descartar altres alternatives perquè doncs, caldria tenir tota la informació. Llavors des de la nostra posició no podem descartar res, podríem dir ara mateix. Però sembla que aquesta hipòtesi d'una oscil·lació de potència entre diverses àrees del sistema europeu continental doncs, podria ser l'origen d'aquest blackout que hem tingut.
Mentre les autoritats o les empreses no ens donin la raó oficial, estem parlant d'hipòtesis, com fa el senyor Gómez, i diu hauria, podria, semblaria. Aquesta oscil·lació de potència, per què es pot produir? Perquè ahir, per exemple, no hi va haver ventades, no hi va haver pluja, el dia era meteorològicament parlant normal, si no hi ha un atac exterior, com diu Red Elèctrica, que tampoc no hi ha hagut, què és el que pot provocar aquesta oscil·lació de potència que justifiqui el que va passar ahir?
Sí, el sistema elèctric és un sistema molt complex. Tenim moltes plantes de generació, moltes línies, molts elements connectats a elles, i podríem dir que és potser el sistema dinàmic, ara mateix que tenim al món, que té més complexitat, d'acord? Llavors, els sistemes dinàmics, en general, i ara pues, intentaré evitar parlar a nivell molt tècnic, però els sistemes dinàmics, en general, tenen modes d'oscil·lació que poden ser inestables. O sigui, qualsevol sistema dinàmic es pot tornar inestable si s'exciten determinades freqüències o determinats modes d'operació. Això ho veiem, per exemple, a vegades en ponts que s'han enfonsant, no?, per ressonàncies mecàniques que s'han produït. Llavors, en el sistema elèctric, modes d'aquests poden haver-hi i l'operador del sistema intenta evitar-los, però com que és tan complex el sistema, doncs són modes que es poden donar. Llavors, el que s'intenta per una banda és evitar anar a situacions de la xarxa on aquests modes es puguin excitar, i per altra banda, quan s'exciten, que sabem que a vegades passa, el que fem és intentar amortiguar-los. I per amortiguar-los, el que fem és que les diferents centrals que hi ha a la xarxa, al llarg de tota la xarxa, poden amortiguar aquestes oscil·lacions, poden esmortir aquestes oscil·lacions i assegurar l'estabilitat del sistema. Mm-hmm. Llavors, tot plegat, doncs, bueno, podria ser que hi hagués hagut un problema relacionat amb això.
Hi ha qui diu, i són algunes teories, després a la segona mitja hora, diguem-ne, cap al final del programa recuperarem algunes de les teories que hi ha hagut, algunes més esbojarrades i algunes menys, però s'està fent molta incidència en si això pot tenir a veure que hi hagués massa energia generada per renovables i que fins i tot hi ha qui recupera el debat sobre les nuclears. Té alguna cosa a veure que hi hagués molta energia que provenia de renovables o que les nuclears, tot i que estaven endollades i que ahir no hi havia cap problema amb les nuclears, estaven funcionant. Pot tenir alguna cosa a veure amb renovables i amb nuclears o no?
Sí, això és una pregunta molt important que tots plegats ens estem fent d'alguna manera. Potser per respondre, primer, deixeu-me que breument expliqui la diferència entre les centrals de generació que anomenem convencionals i les renovables. Sí. Les centrals convencionals el que tenen és una màquina síncrona, un generador síncron, una màquina elèctrica molt gran que està rodant i que dona la freqüència a la xarxa i que té molta inèrcia, no? Té una massa de ferro gran, no?, que va movent els eixos i que dona molta inèrcia i estabilitat a la xarxa. Quan parlem de centrals renovables, especialment de solar, fotovoltaica i eòlica, el que tenim són convertidors, electrònica de potència que converteix la generació i la injecta a la xarxa elèctrica. aquests convertidors es poden controlar i poden funcionar com nosaltres vulguem. Que això podríem dir que a la vegada és una gran oportunitat, però també és un repte. O sigui, el convertidor, com que és electrònica, fa el que nosaltres li diem que faci. Si volem que es comporti simplement injectant potència, ho farà. Si volem que faci una ajuda a la xarxa i, per exemple, esmorteixi les oscil·lacions de les que parlava abans o ajudi a fer la xarxa més estable, també ho farà. Llavors podríem dir que les renovables poden assegurar que la xarxa funciona molt bé quan es produeixen aquests events, però no necessàriament sempre és d'aquesta manera, i llavors aquí caldria veure els gigawatts de fotovoltaica que han caigut en aquest event, doncs de quina tecnologia estem parlant, quina tecnologia tenien. I en general diria que de cara al futur hem d'assegurar que les renovables asseguren l'estabilitat de la xarxa i contribueixen a ajudar la xarxa. O sigui, jo crec que la pregunta no és si són les renovables les que poden causar el problema, el que per mi està clar és que la solució en el futur sí que són les renovables, però han d'incloure la tecnologia necessària per assegurar l'estabilitat de la xarxa.
Per tant, podríem dir que un episodi com aquest ens pot haver ensenyat encara una vulnerabilitat que tenen les renovables i que hem de solucionar per poder-les aprofitar?
Podríem dir que sí, que ens han ensenyat, i també caldria dir que comparar amb la nuclear amb les renovables, les renovables són molt més flexibles, poden canviar la potència molt més ràpid, es poden adaptar molt més ràpid. Llavors, segurament poden funcionar molt millor que la nuclear, que hem vist també que, clar, quan passa qualsevol cosa, doncs es desconnecta, la potència va a zero i no pot ajudar gens en el sistema, no? En el restabliment del servei, les renovables doncs, han tingut un paper molt més gran, podríem dir, per ajudar a restablir-lo. Llavors, estic d'acord que sí, que hem d'aprendre sempre de les coses que passen i hem d'assegurar doncs, que el sistema elèctric que volem al futur, les renovables, doncs, ajudin i estabilitin la xarxa al màxim possible.
Es pot descartar que això torni a passar en els pròxims mesos o hem d'estar preparats que si ha passat una vegada pot passar-ne una altra?
Bé, és una altra pregunta complexa, no? Segurament a nivell, podríem dir, tècnic, no? A nivell d'enginyer, és a dir, que aquestes coses poden passar perquè no podem fer mai un sistema que sigui 100% segur i no es pot evitar 100% que passin aquestes coses. Llavors, no, com a enginyera és difícil de dir-ho, no? El que estic segur és que es prendran totes les mesures perquè no torni a passar i se solucionaran aquests possibles problemes que hi ha hagut. I crec que els enginyers que han treballat a les últimes hores, no?, sota molta pressió amb aquesta situació, doncs han fet una feina molt bona i segur que faran el possible perquè no torni a passar. Però segurament no es pot dir de manera categòrica que no tornarà a passar.
I deixem fer-li dues preguntes abans d'acabar. La primera, i aquí diu, aquesta és una nova demostració que la xarxa elèctrica a l'estat espanyol i a Portugal, és a dir, a la península ibèrica, està massa poc connectada amb l'europea. Si haguéssim estat més connectats amb Europa, això no hagués passat o haguéssim trigat menys a recuperar-nos o no?
En general, amb enginyeria elèctrica sempre diem que com més interconnexió, millor. O sigui, els diferents nodes de la xarxa elèctrica, com més interconnectats estan entre ells, més poden donar-se suport, més poden ajudar-se, més estable és el sistema. Llavors, en principi, tenim millor interconnexió amb França o amb altres països, o amb Itàlia o amb els països que siguin, ens hauria ajudat. Ens hauria ajudat a poder potser evitar aquest event que hi ha hagut o també restaurar-lo més ràpid. En general es pot dir que sí. El que passa també que com més interconnectats estem, també més veiem també aquests problemes i aquestes inestabilitats, no? Llavors, de la mateixa manera que ens pot ajudar més un país veí quan hi ha un problema d'estabilitat, també nosaltres ajudem més quan el problema està a l'altre país i tots estem més interconnectats. Però sí, en general, la interconnexió elèctrica, com més millor, podríem dir.
I l'altre, és normal el període que va trigar Red Elèctrica a solucionar el problema? És a dir, des de quarts d'una del migdia fins ben entrada la tarda no es va començar a recuperar? Això es triga així o es podia haver estat més ràpid?
Bé, això és una qüestió que és molt complicat de dir per part nostra. Jo crec que en aquestes temàtiques els experts al final són els operadors de xarxa dels diferents països que tenen una xarxa i que tenen els protocols per poder fer una restauració del sistema quan hi ha hagut un zero total en el sistema. Penseu també que la complexitat, com dèiem abans, és molt gran. Tenim milions d'usuaris, milers de nodes d'alta tensió de 220-400 kilovolts i després també desenes de milers de mitja tensió i milions d'usuaris. Llavors, la complexitat és molt gran i cada interruptor que es connecta, i quan es va restaurant el servei, és molt important assegurar que no es fa malbé res, no? Que tot es va estabilitzant, que es va interconnectant el sistema. I també un dels reptes principals és que primer han de donar servei a poder fer petites illes on totes les centrals puguin entrar en funcionament, perquè no totes les centrals ho poden fer per si mateixes. D'acord, és un altre tema important. Llavors han de fer com unes illes on les centrals puguin entrar en funcionament, anar donant servei a subestacions que connectin demanda, després anar interconnectant entre elles les illes i finalment interconnectar, en aquest cas, amb França també. Llavors tota aquesta seqüència és complexa. Jo crec que és el temps que típicament quan es parla d'avents d'aquesta categoria, d'aquesta importància a nivell de tants milions d'usuaris, és un temps habitual. Encara que això no vol dir que no s'hagi de treballar per intentar aquests temps reduir-los al màxim. Intentat, en el nostre camp estem a la universitat, per exemple, doncs intentar fer recerca per accelerar el màxim possible la recuperació. També assegurar, per exemple, que les renovables tenen un paper important en la recuperació, perquè també les plantes renovables poden fer una arrencada de zero, diguem, i donar servei a determinades zones. Llavors s'ha d'assegurar que això es faci i que es faci el més ràpid possible. Mm-hmm. Llavors, diria que per una banda aquest temps és normal, però això no vol dir que haguem d'estar satisfets i crec que hem de treballar pues, per aconseguir fer-ho molt més ràpid en el cas que això es doni.
Senyor,
esperem que no es doni.
Esperem que no, esperem sí, sí. Que no. Senyor Oriol Gomis, investigador del CITCEA-UPC, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Marcos, Claudi, Alicia, jo fa 36 hores que sento experts, que parlo amb experts, i o ells no tenen clar què és el que va passar o jo no sóc capaç d'entendre-ho, però molt, molt tranquil·litzador no és la conversa. Ja entenc que falta saber exactament què és el que va passar i tot són hipòtesis i estan parlant tots en condicional, però no, molt, molt, molt clar no queda tot plegat.
No, a veure, vull dir, jo sense voler faltar als experts, però és veritat que hi ha gent molt experta en els seus temes que hi ha com una manca de... com de parlar com la gent normal i, per tant, una voluntat de divulgació. I també entrem en un tema molt sensible, que és el tema de l'estabilitat de les fotovoltaiques i de les renovables, i jo crec que hi ha un anar amb peus de plom, perquè és veritat, i jo en aquest sentit també vull contribuir en aquest sentit de poder dir... potser, i és per on ha anat aquí l'Eduardo Prieto de Red Elèctrica Espanyola, que sé que no és la directora, no sé, és un jefe de servicios, no sé què, bueno.
Cap d'operacions.
Que ells, o sigui, Red Elèctrica, el govern no ha comprat aquesta hipòtesi, però parla de que hi ha un moment de desconnexió d'unes plantes fotovoltaiques al suroest de l'estat espanyol. I, per tant, és veritat que hi ha certs experts, com l'Antonio Turiel, bueno, que parlen de que és veritat que no tenim uns mecanismes d'estabilització d'aquestes fonts renovables, aquesta diferència entre l'energia síncrona i asíncrona, aquella que funciona segons el que demana la xarxa o la que funciona i emet energia així. O sigui, sense tenir en compte el que necessita la xarxa. I, per tant, és veritat que estem davant d'un moment en el que certs experts sí que ens diuen que probablement necessitem una millora molt important en aquesta estabilització de com entren les renovables, que s'ha fet una expansió molt gran, però no s'ha fet seguint tots els criteris que es necessitarien per assegurar l'estabilitat d'aquesta xarxa.
Sí que tenim aquest mecanisme
d'estabilització.
D'estabilització.
Sí, totalment.
És el gas. Clar. És que estem avui fent el programa aquí amb llum perquè ahir les centrals de cicle combinat van posar-se a treballar. Perquè en contra del que diu la patronal, el tema no és la nuclear. La nuclear serveix per mantenir una base de potència molt estable. Això és veritat. Però per arrencar i per apagar, no. Perquè un cop que apagues la nuclear, com ahir es van haver d'apagar per qüestió de seguretat, perquè gràcies a això, diguem-ne, la crisi es va gestionar molt, molt bé, però es va preveure molt malament, diguem-ne, gràcies a això no va passar res. Però després, arrencar una nuclear costa molt de temps, un parell de dies. És un procés molt delicat. Ahir va ser el gas que, segons el pla de l'energia del govern, i diguem-ne, és una energia molt dolenta que s'ha d'acabar, el que es va treure d'això. Perquè per encendre i apagar, el que necessitem és gas. I el que jo trobo a faltar avui és canviem els criteris, paguem uns diners a les gasistes per poder mantenir aquestes plantes de cicle combinat que ens donen l'equilibri, canviem el tipus de planificació de la xarxa, que és quinquenal, a 5 anys, i fem la planificació anual. És a dir, tot aquest discurs de canvi que hauria de sortir la ministra de Transició Energètica a dir-ho, no hi és. És a dir, no hi ha voluntat de canviar res o d'agilitzar, per exemple, tot el que és la tramitació de xarxa elèctrica, fer-ho per decret superràpid i sense trigar 10 anys en què la darrera plataforma opositora finalment es cansi i s'avorreixi. És a dir, no continuem com ara i fem les coses de manera diferent. Sí.
Claudi. Sí.
Jo crec que a res d'ara, l'únic que a mi em sembla clar és que Red Elèctrica ha de donar moltes més explicacions i que de moment els antirenovables i els pronuclears estan colant molt millor el seu missatge. A mi el que m'ha sobtat més del dia d'avui és que les explicacions que dona Red Elèctrica i les que dona el president del govern difereixen. Mm-hmm. Aquí Red Elèctrica ha parlat clarament d'un problema al sud-est de la política, de la península. Això bàsicament està assenyalant un problema amb la solar. Descarta ciberatacs, el president del govern no. Descarta que sigui un event extrem, l'AMT ha dit que no n'hi havia. Descarta un error humà, el president no. I en canvi, doncs, Sánchez ha fet per mi dos o tres coses interessants, però que difereixen del discurs de Red Elèctrica. Número 1, demana dos informes independents, un al Ministeri i l'altre a la Comissió. Per què la Comissió? Per assenyalar la França. Aquí un dels problemes greus, ho ha dit l'expert claríssimament, és que no hi ha interconnexió amb França, i aquest no és un problema espanyol. Aquest és un problema que els francesos no han volgut mai afavorir la interconnexió. Així, aquí portem anys i panys demanant-ho això. Jo, els anys que era a Brussel·les, de 2012 a 2018... Això ho escrivia tots els anys 4 o 5 vegades i sempre l'anàlisi era igual. Després, el president exigeix responsabilitat dels operadors privats, és a dir, a Red Elèctrica i a les companyies. Això és molt interessant perquè està d'alguna manera ja assenyalant qui pot ser possibles culpables. Promet reformes, largo me lo fiáis, perquè per fer una reforma al sector elèctric, com deia el meu company, doncs això és complicadíssim. I bueno, ell parlava, per exemple, de per què no hi ha plans quinquenals i són anuals. Bueno, és que la Comissió Europea exigeix que siguin quinquenals, o sigui que la revolució elèctrica és complicadíssima. No es pot fer per decret, perquè ho has de fer de la mà de la Direcció General d'Energia de la Comissió Europea. I després Sánchez no parla de fotovoltaic en cap moment, i en canvi s'embarca en la guerra cultural, que és la de les nuclears. O sigui, Sánchez ha dit claríssimament que el que ha retrasat la normalització és que s'ha hagut de dedicar molts recursos a les nuclears. Aquí està obrint una guerra que serà una batalla campal. Aquí teníem 7 de les 7 centrals nuclears, 5 tancades, no? I per mantenir els reactors, doncs s'ha hagut de desviar molta energia cap allà.
Així que ara mateix no sé si l'obre ell, si l'obre Pedro Sánchez, o si l'obren des del Partit Popular, perquè Feijóo ja ràpidament ha recuperat,
ja
no? Fa dies, i també, per exemple, avui hem sentit a Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, també reclamant que no es tanquin les nuclears i que l'episodi d'ahir és una demostració que no s'han de tancar. Vull dir que Pedro Sánchez el que fa també potser és fixar posició, tenint en compte que li estan demanant des de l'altra banda que es repensi això de tancar les nuclears.
Ell ha dit claríssimament, bueno, no ho ha dit així, no? Però jo interpreto claríssimament que el govern no es pensa repensar el calendari. No, això no entra dintre els plans del govern. No. Per mi, el més interessant, ja dic, del dia és aquesta diferència d'interpretacions entre la Red Elèctrica i el govern, no? I el president del govern. I això és inquietant, no? Perquè denota que tindrem crisi per rato, no? Perquè crisi per una llarga estona. Mm.
També jo vull afegir que és lògic que les interpretacions siguin diferents, perquè al contrari que, per exemple, ha comentat algú aquest matí en aquesta casa, bueno, el David Madí ha dit que la Red Elèctrica era una empresa pública, no és una empresa pública, és una empresa privada, és un 80% privat i un 20% públic, i per tant és lògic que el president del govern vulgui agafar aquestes dades amb peus de plom i que, per tant, aquesta cosa de sortir en menys de 24 hores donant unes causes molt clares al sud-est de la península, unes fotovoltaiques, doncs és normal que t'ho agafis amb peus de plom. Ara, que hi hagi un punt en què, malgrat... que pot tenir una part de cert allò que diu Red Elèctrica Espanyola i que, per tant, tinguem un problema amb aquests moments d'inestabilitat de la fotovoltaica. Ara, que evidentment la solució simplista no és dir el gas ens dona aquesta estabilitat, això també és evident.
Marcos,
el gas ens dona aquesta estabilitat.
No, però, dir, ja, però una cosa, Marcos, una cosa que jo crec que sí que és important és entendre que si ara mateix estem amb un augment de 1,5% de 1,5 graus les temperatures respecte a l'època preindustrial, tampoc podem anar fent una idealització dels fossil fuels, perdó, de les combustibles fòssils. Llavors, el que jo plantejo és que si hi ha un problema d'estabilització que hi és, també sabem quines són les respostes per les renovables, i és tenir més bateries i més estabilitzacions. I això des del 2022 les directives europees ja ho contemplen. El que passa és que tenim moltes plantes anteriors a aquestes directives que, per tant, no tenen aquests mecanismes d'estabilització.
Faltant 30 segons per arribar a 3/4, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses, per exemple, amb totes les teories que han corregut en les últimes hores, algunes amb alguna base i d'altres amb cap base científica.
L'Orquestra Sònica arriba a Barcelona sota la direcció de Miho Hazama amb les veus de la nord-americana Becca Stevens i la catalana Rita Payés. Una fusió de pop, folk i jazz amb més de 50 músics. Benvinguts a una nova dimensió musical. El 15 i 16 de maig a la sala Paral·lel 62. Entrades a la venda a paral·lel62.cat.
Celebra 25 anys de la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta
Fito Páez,
Sopa de Cabra,
Sílvia i Salvador,
Nil Moliner
i molts artistes més.
Cap Roig Festival, l'has de viure.
Del 12 de juliol al 19 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
Torna el temps d'espàrrecs. Torna la Fira d'Espàrrecs de Gavà.
Amb un gran ventall d'activitats entre el 24 d'abril i l'11 de maig. I la Fira d'Espàrrecs del 2 al 4 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició. Tot al voltant de l'espàrrec blanc.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
Organitza Ajuntament de Gavà.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Corte Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcorteinglés.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
Catalunya migdia.
Passa un minut de 3/4. Suposo que ja us imagineu que el debat ha continuat durant la publicitat, vull dir que no han parat l'Elisa i el Marcos, que estan cara a cara, el Claudi, com que està a distància, això t'ho has estalviat, Claudi, però el debat ha continuat.
Però és evident que segur que han saltat les xispes, però està bé que sigui així.
De manera molt educada, molt correcta, però efectivament una està a una banda i l'altra està a l'altra. Però bueno, ja està bé això. Afegeixo a la conversa el Carlos Baraibar. Carlos, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja sabeu que a Catalunya Ràdio, de fet a 3CAT, si algú sap de fake news, de desinformació, aquest és el Carlos, que porta aquestes 36 hores bussejant a xarxes, a llocs inhòspits, sobre algunes teories que s'han desenvolupat. N'hi ha hagut de tot una mica, no, Carlos?
Sí, la veritat és que sí. El que passa és que fa molta gràcia perquè realment aquesta vegada tot el que et trobes al submón és el que s'està parlant en aquesta taula. És a dir, està molt en contacte, perquè hi ha molta narrativa.
Diríem que l'episodi d'ahir ha fet aflorar aquest submón.
Sí, i cadascú va encaixant la seva narrativa amb el que està passant. No? Ara teniu el debat.
Ara ens apropem ja a Quarto Millennium.
No? Exacte, estàs a punt de forocotxes, Marcos. Estem tots
això sempre,
a
això sempre.
No, el que és cert, perquè ara parlàveu, no? Aquest debat que teníeu sobre les renovables. Clar, de seguida, el primer relat que va aparèixer per tot arreu era el ciberatac, no? Rússia, la guerra, tot el rimbombant, recordem aquella notícia falsa que si von der Leyen havia atribuït això a Rússia, etc, doncs que així aquí hem de fer un cert mea culpa perquè els mitjans hi vam donar boles més o menys encert, però vaja, en moments de directe és molt complicat a vegades mesurar, no? Però realment, a partir d'aquell moment, allò va ser el primer, ciberatac. Atac, perill, context geopolític. Però això, molt ràpidament, va anar deixant terreny, va anar perdent terreny per arribar al que estem avui, que és aquesta guerra del relat de les renovables, no? I, com ja sabeu, hi ha tota una sèrie un relat molt, molt larvat, i a més que ja ha saltat a la política, que és la lluita contra aquesta agenda 2030, no? I és a dir, hi ha un relat que diu, doncs, que les renovables ahir van tenir la culpa del que va passar, que a més es lliga amb que, veus, ahir ningú podia tenir accés a diners, per tant, això que volen fer de l'euro digital Digital, que també és un projecte del Centre Europeu, doncs també serà un problema perquè no tindrem efectiu, etc, etc, i tot això lligat amb els relats, en aquest cas també, en aquest cas sí que falsos, de, bé, el govern està, per exemple, destruint centrals tèrmiques, per exemple, corren vídeos d'un esfondrament d'aquestes grans xamanelles de centrals tèrmiques, no?, que s'han produït en els últims anys, i diuen, veus, com que el govern està trencant, està destruint centrals tèrmiques, a més, també s'han destruït preses, tampoc hi ha tanta energia hidroelèctrica, clar, això ja en retrotrau a la Dana, que també és una de les mentides que va circular a la Dana, no?, que s'estan destruint preses, per tant, menys hidroelèctrica, i tota aquesta barreja ens ha portat a aquesta apagada. Clar, evidentment, a tot això no hi ha contribuït gens, doncs, aquestes 12 hores, 10, 12 hores de no desinformació institucional, però sí manca d'una explicació clara, manca d'una explicació simple, i ja sabem que el que passa en aquests moments així, doncs, és que les conspiracions, les teories senzilles i simples intenten, doncs, cobrir els forats, doncs, que les explicacions més properes a la veritat deixen, i en aquests moments tenim massa forats d'aquests governs, no?
A més, és un d'aquests temes en què tothom troba una teoria que s'ajusta al seu propi pensament, i per tant, el que ell pensa, i per tant t'agafes aquesta, la que et lliga més bé.
Sí, i a més, també va passar una cosa, per exemple, ahir, no?, amb el tema de les, ara no me'n recordaré del terme, les reverberacions induïdes aquestes atmosfèriques, no?, aquesta causa que va córrer de la red elèctrica portuguesa, diguéssim, diu que és un problema d'un tema atmosfèric o d'una situació anòmala atmosfèrica. Clar, en aquest cas també estem davant d'una notícia falsa de manual, una notícia falsa que en aquest cas es va menjar l'agència Reuters, sense anar més lluny. Per això deia que ens pot passar tots en aquest moment. Avui l'elèctrica portuguesa ja ha dit que ells no van parlar amb Reuters, que no tenen ni idea de què va passar, i Reuters ha retirat tot el contingut relacionat amb aquesta tesi, no? Per tant, estem i la BBC també va publicar aquesta, citant Reuters, però també va publicar aquesta, això, com molts altres mitjans, no? Llavors estem en aquesta situació d'urgència, de situació de crisi i de perill de desinformació, perquè hi ha algú que s'està currant un informe fals i posant-li el membret perquè tingui més credibilitat.
També hi ha teories de la conspiració.
Ah, ja sabia que volies anar aquí perquè són les més divertides, no?
Molt bé.
El que sempre, com més lluny anem, no?, doncs hi ha les més barroques, no?, diguéssim, les situacions més barroques. Clar, hi ha molta gent que ja va criticar el tema del kit de supervivència que la Comissió Europea advertia, i segons aquests, que això també encaixa molt amb un relat que hi havia durant la pandèmia, és que és un atac autoinfligit perquè la població sigui més obedient i vagi a comprar el kit. Clar, això un país...
Marcos ha anat a comprar la ràdio.
Sí, no, clar, és que...
Hauria funcionat, si fos aquest l'objectiu.
I aquest, i després també apareix, per exemple, que és per tapar la imputació del germà de Pedro Sánchez, que si no ens en recordem, just abans de que patés això, s'estava parlant de la imputació o de la imputació del germà de Pedro Sánchez, i després hi ha també la narrativa que sempre acaba sortint, i que en aquest cas també encaixa per moltes bandes, que és que han sigut els americans. La CIA, perquè clar, que Pedro Sánchez té mala relació amb Trump, li hauria de donar un toc d'alerta i que, mira, no, vigila cap on vas. I finalment, i no em vull deixar aquesta, estan buidant els pantans, ara buidaran els pantans per fer energia hidroelèctrica, i allò, i aquesta ja en vam parlar fa unes setmanes, diguéssim, i avui parlant amb l'Agència Catalana de l'Aigua, em diu, mira si s'estan buidant, que ahir teníem 491 hectòmetres cúbics i avui 494.
Per tant, hem guanyat 3.
Hem guanyat 3 hectòmetres cúbics.
Fins i tot a través de Twitter, no crec que fos ni teoria de la conspiració, em sembla que més aviat era una broma, però deien que era Florentino Pérez perquè es deixés de guanyar, de parlar de la victòria del Barça a la Copa del Rei. Vull dir que també de teories d'aquestes. Aquesta em sembla que era més una broma d'un usuari que no pas una teoria.
Sí.
Al final, cada vegada que tenim una crisi com aquesta, Marcos, Clàudia, Alicia, hem de fer la informació, buscar els testimonis de la gent que ha patit, i hem de dedicar a tots els programes una estona per desmentir totes aquestes coses, no?
Sí, suposo també que quan hi ha aquests buits d'informació, buits d'explicació d'exactament què ha passat, que ens ho expliqui també gent que ho entenguem tot exactament, no? Vale. Què vol dir l'estabilització de l'energia renovable? O sigui, saps? Entendre-ho tot és tan complicat que davant d'aquest buit i en un canvi tan important que de cop se't trunca el dia, o en el cas de la pandèmia, és que és veritat que necessites com aferrar-te a coses que tinguin sentit i siguin més fàcils d'entendre. Llavors, bueno, doncs aquests buits com d'explicació porten a... com a buscar-nos explicacions.
A mi particularment m'interessen poc les teories de la conspiració, perquè la meva feina és fer preguntes i buscar respostes, i si és possible donar-ne alguna que no hagi donat ningú més, no?, i que tingui visos de ser certa. O sigui que des de que a la facultat em van fer llegir obligatòriament una tesi d'Humberto Eco contra les teories de la conspiració, intento fer-los almenys que és possible. Em molesten més aquests punts de vista que estem llegint molt aquest dematí d'alguns suposats experts que tenen un biaix interessat, un problema d'agència gran, no? Un problema d'interessos creats perquè cobren d'una determinada... tenen les seves fonts d'ingressos procedeixen d'una determinada... d'un determinat lloc, no? Aquesta cosa ja em molesta més, però a vegades doncs és impossible no trucar, per exemple, a les patronals, que saps ben bé que et diran, no? Però, bueno, són els que són part del problema i de la solució, i aleshores els has de trucar. Ja et dic que molesten més aquests suposats experts independents que després, quan rasques una mica, resulta que no són tan independents.
No, és que es tracta d'això, de rascar una mica. Jo aquest matí parlava amb una persona del sector elèctric i li preguntava pel tema del ciberatac, i em deia, si fos un ciberatac, Balears, Canàries i Ceuta i Melilla, que tenen el mateix software i depenen informàticament de la mateixa manera del mateix operador, s'haurien vist afectades, i no. Llavors, per tant... Sí, digues.
No,
ja després. No, el Marcos et dona pas, ja. Pau. Estic a punt de marxar pel cafè perquè ja el Marcos ja portarà la taula. Ja,
i estàvem descartant el tema.
Clar, no, del ciberatac es va produir la circumstància curiosa que primer es parlava, no? Doncs això que dèiem, de Rússia, etcètera, etcètera, i realment després ha anat virant, no? Perquè hi ha ara la tesi de que dona, encara vola, el tema del CNI, i que el CNI, que s'hi ha detectat uns moviments estranys provenents de VPN, és del nord d'Àfrica. És a dir, que l'enemic ja ha canviat, i ara és el Marroc, que també tots sabem que hi ha una narrativa interessada per criminalitzar el Marroc.
I també s'ha dit Israel, això, vinculat-lo als contractes d'arma, o sigui,
vinculat als Estats Units i a les bales.
Molt delirant.
Sí,
clar, però aquestes teories, clar, no es desactivaran si Pedro Sánchez surt dient que no pot descartar el fet d'un ciberatac, quan Red Elèctrica 2 hores abans havia dit que vol descartar totalment. Claudi.
No, dic que alhora no les pot descartar si la gent que a la que ell consulta li diuen que no les descarti. No? Jo crec que aquí una roda de premsa un president del Gran està lligat de peus i mans amb el que li han dit els tècnics dels que s'ha de fiar. És que, i aquí, doncs, bueno, doncs hem de fer, crec, un exercici de paciència com va fer la gent ahir, no? que va ser realment bonic veure la gent com tenia més cap del que alguns intuïen o els hi semblava.
Bé, doncs en tot cas segur que en els pròxims dies anirem coneixent més detalls, perquè insistim que Red Elèctrica ha iniciat aquesta investigació i per tant ha de donar més explicacions. També el govern espanyol també exigeix aquestes explicacions i també ha iniciat les seves investigacions, i també el govern de la Generalitat, que ha obert aquests expedients informatius també per saber exactament què és el que va passar més en l'àmbit català. Per tant, encara en els pròxims dies segur que anirem coneixent més dades i més detalls de què és el que ens va portar aquesta situació de col·lapse que vam tenir ahir durant pràcticament tot el dia. Carlos Baraibas, bona tarda, gràcies.
Gràcies.
I també Claudi Pérez, Alicia Puig i Marcos Lamelas. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Potser envia una tertúlia més normal, amb temes més variats. Nosaltres ho deixem aquí. Queden 3 minuts per arribar a les 4. Una mica de publicitat, després el butlletí horari amb l'última hora de l'actualitat i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Mentrestant, bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el graig de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes.
Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com. Ens trobaràs a Fornells de la Selva i a la nova botiga de Girona.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Com podem
podem potenciar la capitalitat cultural de Barcelona? El 7 de maig debatrem com impulsar-la amb veus de la Fundació Catalunya La Pedrera, Barcelona Turisme, el Liceu i la Fundació Joan Miró. Reserva la teva entrada a botiga.ara.cat.
Em sembla que ja ho tenim tot per la Revetlla. Coca de Sant Joan?
Encarregada.
Llenya per la foguera?
20 quilos.
Volkswagen T-Roc?
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
El dia 30 d'abril a Catalunya Ràdio ensenyem la llengua.
A la vida, en algun moment, tots hem estat alumnes. I amb la llengua, en algun moment, tots seguim sent professors.
Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
Setmana de la Llengua a 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya Migdia.